Una nena de 9 anys es troba en estat greu després de ser violada per 3 homes. La policia buscarà els sospitosos de l'agressió. La menor, que ha perdut molta sang, es troba ingressada en estat greu. La Fundació Awas del Pakistan va revelar en un informe que des del gener de l'any 2012 al novembre del mateix any es van registrar 2.713 casos d'agressions sexuals als 15 districtes meridionals de la província de Punjab, al Pakistan. Tot això, l'endemà que comencés a l'Índia el procés judicial contra 5 dels 6 acusats de violar en un autobús i a plena llum del dia, una jove estudiant que poc després va morir. L'avís s'ha provocat a l'Índia una gran expectació a prop del tribunal i nombroses peticions demanant que se'ls condemni a mort. Fins a quin punt pot arribar l'ésser humà per arribar a fer tan mal? I més, a un menor. Un dia més esperem que la comunitat internacional en general i els governs en particular posin el fill a l'agulla i deixin de preocupar-se de tramitar nacionalitats i es preocupin més pel que el de veritat importa. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
7:45, amb Mercè Raga i David Bueno.
Benvinguts en aquesta tarda de divendres al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassem les notícies que ens ha deixat aquest primer divendres de l'any 2013, però abans de fer-ho, molt bona tarda, David Bueno.
Què tal, Mercè? Bona tarda.
David, primer divendres
d'any. Primer divendres d'any. Avui hi ha moltes coses a explicar, un programa complet.
Com han anat les festes?
Molt bé, descansat i sobretot doncs, molt pendents a l'actualitat, com avui.
En tot cas, nosaltres ens vam retrobar amb el David el dilluns, que era l'últim dia de l'any, i comencem amb el primer divendres de l'any també amb el David Bueno.
Doncs mira, tot un honor.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui ens acompanya aquí el 7:45 Eulogi Broto. Ell és nascut a Barcelona, té 38 anys, els seus estudis són de dret i dret canònic. Es dedica, doncs, ell és advocat, és professor, i entre les seves aficions destaquem l'alta muntanya, viatjar i també el Barça. Quan li preguntem com es defineix com a persona, ell ens diu que és obert, analític, crític i dialogant. De seguida el tindrem aquí amb nosaltres, Mercè, no?
Doncs sí, així és. Amb l'Eulogi Broto repassarem les notícies d'aquest divendres 4 de gener, però abans ens posem al dia amb els titulars del David.
La informació del dia, el 7:45.
Aquest divendres la Conselleria d'Ensenyament recorrerà la decisió del Tribunal Superior de Justícia sobre l'escolarització en castellà de 6 famílies. La consellera Irene Rigau assegura que les mesures cautelars demanades per l'alt tribunal no tenen sentit perquè no hi ha cap risc de dany irreparable. Artur Mas diu a la inauguració aquest matí del desdoblament de l'eix transversal que quan tenim autonomia i autogovern tot va millor. El president de la Generalitat insta a invertir en infraestructures que generin un rendiment econòmic i adverteix que a curt termini no es podran continuar fent obres com la de l'eix. 9 de cada 10 espanyols consideren que la situació econòmica del país és dolenta o molt dolenta, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. La immensa majoria dels enquestats pel CIS creu que l'economia va empitjorar durant l'any passat i la meitat augura un comportament encara pitjor per aquest 2013. Tot plegat en el dia que ens assabentem que Rodrigo Rato se'l considera el cinquè pitjor directiu del món per una revista de negocis nord-americana. Telefònica, per d'altra banda, ara el fitxa com a assessor. L'expresident de Bankia assessorarà la companyia a Europa i Llatinoamèrica. El president de la companyia telefònica, César Alierta, confia en la seva experiència internacional. La nena pakistanesa que va resultar ferida pels talibans per defensar l'educació femenina ha estat donada d'alta avui de l'Hospital d'Anglaterra on va estar ingressada. I del món, avui també Hugo Chávez pateix una insuficiència respiratòria per una severa infecció pulmonar. El president veneçolà va ser sotmès a l'11 de desembre passat a una operació Cuba pel càncer que pateix. I finalment, de l'àmbit esportiu, us destaquem avui en la prèvia del derbi contra l'Espanyol de diumenge. El Barça ha fet el tradicional entrenament de portes obertes aquest matí amb la graderia plena de nens entusiasmats a veure els seus ídols. Tito Vilanova s'ha quedat fent feina al despatx mentre Jordi Roura dirigia la sessió. D'altra banda, avui aquest vespre, primer partit de l'any nou a primera divisió entre el Saragossa i el Betis a la Romareda.
7:35, el que fem ara és connectar amb el Principat d'Andorra. L'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, participarà del 5 al 10 de gener en representació de la Conferència Episcopal Espanyola a la trobada anual que mantindrà una àmplia delegació de bisbes del Consell de les Conferències Episcopals Europees, com també de la Confederació de Bisbes Catòlics dels Estats Units, amb l'Assemblea de Bisbes Ordinaris de Terra Santa. Ens informa aquesta hora des de Ràdio Principat Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. En aquesta ocasió, la seu de la trobada serà la ciutat de Betlem, Palestina, en lloc de Jerusalem, on s'ha celebrat durant anys. El principal objectiu de la trobada és el de mantenir contacte amb els cristians, que són una minoria que viuen allà sempre perquè és la seva pàtria, però que és molt important i molt especial perquè fan que aquells països no siguin no tots jueus o tots musulmans, sinó que es conservi la pluralitat que sempre hi ha existit. Els bisbes mantindran contactes amb institucions de Palestina i Israel. L'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, comenta que els bisbes hi van per portar als cristians un missatge d'esperança i sobretot de comunió, per conèixer les seves dificultats i les seves esperances i poder-les transmetre als països d'Occident. Els bisbes coneixeran de prop problemes que pateixen, com ara els territoris de Jordània ocupats per Israel i la nova situació de Palestina, que ha estat acceptada com a estat observador de l'ONU.
Sí, la seva veu en els nostres propis països d'Occident, perquè els governs d'aquests països també tinguin un interès més gran en defensar aquella pluralitat i sobretot de respectar algunes de les situacions difícils que allà hi ha, perquè les coses hi són, hi ha aquests territoris ocupats des d'aquella guerra que va permetre a Israel ocupar territoris que abans eren de Jordània, però actualment hi ha una dificultat gran en retrobar com ha de ser l'estatut d'aquest nou estat Palestina. Ja de tots és conegut que el 2011 fou admès a la UNESCO i el 2012, fa molt poc, un mes i mig, acaben de ser acceptats Palestina com a estat observador de l'ONU. Això vol dir que no és membre amb tots els drets, encara no, però que ja és un estat acceptat com a observador i, per tant, rep tota la documentació, pot accedir a totes les institucions de les Nacions Unides.
Preveuen també visitar dos llocs emblemàtics, la Franja de Gaza i Jordània, on visitaran els camps de refugiats sirians que han hagut de marxar del seu país degut a la guerra civil que afecta tothom, però sobretot els cristians.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Una previsió que ens diu que l'estabilitat ens continuarà acompanyant durant tot el cap de setmana, que serà radiant de sol, amb el permís esclar de les boires que envairan la depressió central. Demà dissabte només apareixerà la boira al nord de la depressió central. El vent es reforçarà durant la segona meitat del dia als dos extrems del país. Les temperatures pujaran en caloreta durant les hores centrals del dia. Els valors més càlids s'acostaran als 20 graus, a Girona també 19 graus i Amposta en 18 graus, però compte que allà on persisteixi la boira les màximes no superaran els 10 graus. A l'hora de la cavalcada, que és el que interessa molta gent, no plourà en lloc del país, ni al País Valencià, ni a les Illes Balears. Les temperatures seran força més suaus que les dels darrers dies, però compta amb el vent. El dia de Reis continuarà amb la mateixa tònica.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia.
La tradició diu, farem xerinola i veurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
7:40, tot seguit repassem les notícies del dia i avui ho fem amb Eulogi Brotó, jurista i professor de l'ISCREP de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. El TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha ordenat a la Conselleria d'Ensenyament que garanteixi educació, també en castellà, a 6 nous alumnes, David.
La sala de contenciós administratiu de l'Alt Tribunal Català, que a petició dels demandants insta la Generalitat a prendre de forma cautelar aquesta mesura mentre s'espera la sentència, fa seus els arguments que havien marcat anteriors resolucions judicials, com la del Tribunal Suprem, que obliga que es garanteixi que l'escola ofereix la mateixa proporció de classes en castellà que en català, o la sentència del Tribunal Constitucional que va retallar l'Estatut i va obrir aquesta escletxa en el model d'inversió del català a l'escola. En tot cas, el Departament d'Ensenyament ja ha anunciat que recorrerà la decisió del Tribunal i, en aquest sentit, la consellera Irene Rigau ha assegurat que les mesures cautelars demandades per l'Alt Tribunal no tenen sentit perquè no hi ha cap risc de dany irreparable. Escoltem-la.
No estem davant d'un perill de no conèixer bé les llengües, sinó estem davant d'una altra qüestió que, com tots sabem, està prenent un caràcter més polític que pedagògic. I a nosaltres, des del Departament d'Ensenyament, hem de poder garantir que és el ple domini de les diferents llengües, tant les cooficials com les llengües estrangeres, es pugui fer amb la metodologia que cada centre determini.
I, David, ens ha interessat l'únic vot en contra d'un dels magistrats del contenciós administratiu del TSJ sobre aquesta resolució.
Doncs és el vot en contra del magistrat Alberto Andrés Pereira, que considera que el procediment cautelar només cal utilitzar-lo davant de perjudicis irreparables que en aquest cas no es produeixen, ja que no cal considerar com un perjudici l'ensenyament conforme al sistema que han seguit tots els alumnes de Catalunya durant al voltant de 20 anys.
Eulogi Brotó, molt bon any.
Bon any.
Bon any 2013.
Igualment.
I comencem amb un regal del TSJ.
Bueno,
se'l pot considerar? Com el consideres tu?
Va en la línia de les últimes resolucions que hem trobat tant del Tribunal Constitucional com a la mateixa línia política del ministre Wert, d'equiparar les llengües. Clar, la qüestió seria més enllà del pronunciament jurídic, quina és la forma d'executar això. Evidentment, el recurs de les mesures cautelars es presentarà. Cautelarment no hi ha un dany irreparable. Aquests alumnes desconec l'edat, per tant, tampoc em vull pronunciar, però si estan a cinquè, doncs els hi queda molts anys per aprendre castellà, si fos el cas que no el coneixen. Per tant, no hi ha un dany irreparable. No? La manera d'executar això, és a dir, qui va fer aquestes classes en català si el model d'una escola en castellà, perdó, si el model d'una escola és en català, és a dir, posarà la Generalitat un professor específic per aquests 6 alumnes, són de 6 centres diferents, enviarà un professor a cada centre, etc. És a dir, com s'executa això sense una implicació del professorat i dels centres és d'execució impossible. El qual no vol dir que no hi hagi professors que estiguin d'acord amb això i que vulguin fer les classes en castellà per tots els alumnes. Per tant, segur que si fessin una llista de voluntaris també n'hi hauria, no? Però, clar, és crear un conflicte realment on no hi era. Vull dir, el sistema d'immersió lingüística és un sistema que ha permès la integració de molta gent de fora i crear un problema com aquest redunda en la línia aquesta de que perquè t'estimin t'has d'acceptar mútuament. Allò que deia aquesta setmana el conseller, al Quebec el van retenir tractant-lo bé, no tractant-lo a patades. Llavors Espanya hauria d'acceptar que Catalunya es parla català, ens agradi o no, perquè és la manera de que els catalans se sentin espanyols, no al revés, no imposant la espanyolització de los niños catalanes. És a dir, el que s'ha de fer és que Espanya consideri seu el català i els catalans se sentin ben tractats. Tota la política del país va en contra d'aquesta idea, que sembla que és l'única civilitzada per poder arribar a una solució raonable del conflicte que s'està creant artificialment, perquè en 20 anys aquest conflicte no havia existit, i bé, no sé com acabarà això. Jo crec que les mesures cautelars no es prendran, per la via de fet, no es prendran, i bueno, a veure que quan hi hagi sentència definitiva quina posició pren el govern de la Generalitat. Però d'entrada crec que és un tema que s'havia d'arribar a un consens educatiu.
En aquesta línia, Eulogi Brotó, creus que la consellera Irene Rigau deia aquesta mateixa tarda al conèixer aquesta notícia, que els recursos contra la immersió lingüística tenen un caràcter més polític que no pas pedagògic.
Absolutament. Aquests recursos van ser recolzats de sempre pel Partit Popular i ara que té majoria absoluta no té cap necessitat ni de retirar-los ni de canviar la política, però evidentment és una qüestió política, no és jurídica. Cap nen d'aquest país no sap parlar castellà quan surt de l'escola, per tant no es pot dir que hi hagi una marginació o que hi hagi una dificultat en l'educació del castellà, que a més hi ha classes de castellà en tots els plans i hi ha assignatures que s'imparteixen en castellà, que majoritàriament és el català, cert, però no hi ha cap discriminació, que seria lo il·legal. Lo il·legal seria discriminar un alumne pel color de la pell, per la religió o per l'idioma. Tu, com que és castellà, estàs suspès, no et volem a aquest col·legi, vas a una aula més petita, però obligar a un nen a no aprendre català, que és la finalitat última dels pares que han fet això, sí que és inconstitucional i va en contra de totes les normes i fins i tot educatives.
Jurídicament, Eulogi, la Generalitat pot no acatar aquesta resolució, que recordem no és la sentència definitiva?
A veure, les sentències i pronunciaments judicials estan per complir-los. Per tant, jo aquí hauria de dir que no pot no acatar. Però per la via de fet, si no l'acata, és el que dèiem, què faran? Enviaran un guàrdia civil a fer classes de castellà als col·legis d'aquests 6 nens? Potser sí, eh? Vull dir, els controladors aeris els van militaritzar i van enviar guàrdies civils als aeroports. Per tant, potser sí, és el que diem del referèndum. Què faran? Enviaran la Guàrdia Civil per impedir que voti la gent? Després, el fàcil és dir, s'impugna el referèndum i el Tribunal Constitucional diu que és nul. Però impediran per la via de la força el referèndum? Crec que no. Això seria una mica el mateix. Com ho evitaran? Obligaran a un professor i posaran un inspector a aquell professor i, si no, el suspendran d'empleo i sueldo i amb la nova llei de la funció pública l'acomiadaran en 20 dies, etcètera, etcètera? Jo crec que no. Per tant, suposo que la consellera, quan ha dit que recorreran i que, per tant, això no crea un perjudici irreparable, està dient no anem a complir. No anem a complir fins que no hi hagi sentència definitiva. I fins que hi hagi sentència tenim un marc polític per intentar arreglar-ho.
Doncs repassem altres notícies. Avui la repassem, el programa 2 d'avui la repassem a Eulogi Brotó, jurista i professor de l'ISCREP, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Artur Mas, el president català, ha dit avui en la inauguració del desdoblament de l'eix transversal que quan tenim autonomia i autogovern tot va millor.
I a més, el president de la Generalitat també ha instat a invertir en infraestructures que generin un rendiment econòmic i ha advertit que a curt termini no es podran continuar fent obres com la de l'Eix. Avui, 15 anys després d'inaugurar-se, l'Eix Transversal s'ha estrenat un segon carril en cada sentit de la marxa. És una obra molt esperada i una de les grans inauguracions d'aquesta època de retallades. Es tracta de la primera gran infraestructura viària que connecta l'interior de Catalunya sense passar per la capital, per Barcelona.
Eulogi, hi ha una petita anècdota que nosaltres ens assabentàvem aquesta tarda, jo, que l'acte d'inauguració havia de tenir lloc a les 12 del migdia i, per clar, hi ha aquest tram de 40 quilòmetres que només hi ha un carril. I clar, s'hem trobat en un embús i ha hagut de començar la inauguració mitja hora més tard. Bé, com ho veus, aquesta inauguració correcuita, podríem dir?
Home, aquesta inauguració, com a país la veig fatal, perquè jo quan vam fer l'Eix vaig pensar, per què no l'han fet doble ja? La infraestructura feta al principi hauria estat menys de la meitat del cost. Per tant, la veig, si ja s'ha trigat 15 anys, la veig 15 anys tard. I això és responsabilitat dels governants catalans. Per què? Perquè amb els mateixos diners que ara s'han gastat, probablement ho haurien fet aleshores en els dos sentits. És molt més barat fer una autovia en el moment que es fa la primera planada, que fer una segona autovia al costat al cap de 15 anys. Per tant, des d'aquest punt de vista, trobo que, com totes les infraestructures, per interessos econòmics, que és millor licitar obres al cap d'uns anys i tal, hi ha una falta de previsió que potser que ens posem les piles com a país en preveure com han d'anar les infraestructures. Però, bueno, ja que arriba 15 anys tard, era molt necessari per connectar les comarques. Tant que ens queixem nosaltres del centralisme madrileny, també a províncies, Tarragona, Lleida, Girona, es queixen molt de l'imperialisme de Barcelona. No? Llavors això era imprescindible, connectar Girona amb Lleida, a Cervera, és on acaba l'Eix, però després hi ha una autovia des de Cervera a Lleida, i l'Eix de l'Ebre cap a Tortosa i a Tarragona, era bàsic, i sobretot pel trànsit de mercaderies, tota la mercaderia de la fruita, tota la mercaderia d'interior de la pagesia que pugui sortir cap a Europa, era imprescindible. No? Llavors això coacciona el territori fent valorar i fixant població als nuclis d'interior, sent que no és imprescindible que tot sigui la costa i Barcelona. No? Per tant, amb aquesta crítica balada cap a una previsió més certera de les infraestructures, doncs, home, ens hem de felicitar, sí.
Doncs repassem altres notícies amb l'Eulogi Broto. L'atur i la corrupció política són les principals preocupacions dels espanyols, això segons el CIS.
Sí, Mercè, 9 de cada 10 espanyols consideren que la situació econòmica del país és dolenta o molt dolenta, segons l'últim baròmetre del CIS. La immensa majoria dels encastats pel Centre d'Investigacions Sociològiques creu que l'economia va empitjorar durant l'any passat i la meitat augura un comportament encara pitjor per aquest any 2013. En tot, doncs, l'atur continua sent la primera preocupació amb un 77% dels espanyols, seguit de la situació econòmica general, que és per a un 40% dels ciutadans, i de la política, que amoïna un 30% dels encastats. I precisament un exemple més de que això, de que la política doncs, és una de les principals preocupacions, és una notícia que hem conegut avui. L'Associació Democràcia Real ha presentat aquest divendres una querella contra 63 diputats del Congrés davant el Tribunal Suprem, que segons denuncien reben dietes de desplaçament i habitatge, tot i que viuen a Madrid. A la llista de querellats hi ha el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també ministres i diputats catalans de Convergència i Unió, Partit Socialista i també del PP. I a tot això també afegim que l'alcalde de Sabadell, Manel Bustos, ha donat a conèixer la seva decisió d'ampliar un altre mes, fins al 6 de febrer, el decret que l'aparta de l'alcaldia de manera temporal.
I a tot això afegirem aquesta notícia en titulars que ens oferies, David Bueno, a l'inici del programa. Rodrigo Rato, assessor de Telefònica, just al dia que un diari nord-americà, un prestigiós diari nord-americà, doncs el qualificava com el cinquè pitjor banquer del món. Fet un recull, a diable així.
Home, la corrupció política sempre ha estat implícita en la cultura mediterrània. Tots ho hem dit tantes vegades. Bueno, què hi farem és el que hi ha. Són els polítics que tenim, van al caràcter del país. Clar, en un moment on les llistes d'atur s'estan disparant, on hi ha tants milers d'aturats nous cada dia, on estem arribant a quasi als 6 milions en breu termini, clar, això ja arriba a una categoria d'immoralitat. Aquest mateix problema existia fa 10 anys i ningú deia res. Ho dèiem, però estava com acceptat. Clar, en un moment on la gent passa gana, ja no s'accepta. I per això van lligats. O sigui, és normal que l'atur i la corrupció vagin lligats, perquè els que estan aturats, que vegin que les persones que ells han votat amb els seus propis recursos s'estan enriquint quan ells doncs, els han rebaixat la pensió, els en fan pagar un euro per recepta, etc. Doncs la gent, clar, es preocupa més. Moltes famílies tenen ja tots els membres a l'atur, l'atur juvenil està en tasses de més del 50%, i és en un sector poblacional que no es veu final, i clar, llavors, no solo hay que ser-lo, sinó parecer-lo. Em sembla molt adequada aquesta querella de Democràcia Real contra
els diputats,
una sèrie de diputats
i polítics, entre ells el president del govern.
Pel context de les dietes. Les dietes es perceben com a cost de desplaçament. Si tu estàs vivint a Madrid, passa una dieta al cost d'anar a veure la família, per dir-ho així, perquè evidentment el senyor Rajoy deu anar a Galícia i els altres diputats tots deuen anar a casa, però viuen a Madrid. Per tant, la dieta no pot ser per desplaçament i vivenda, sinó que la dieta en tot cas ha de ser per visita a domicili, perquè ens entenguem en terminologia no jurídica. Clar, és escandalós que un senyor que està vivint a Madrid cobri de l'Estat per no viure a Madrid. Per tant, això és la gota en un mar, perquè aquestes quantitats són irrisòries comparat amb els milers de milions que hem vist en hospitals, en palaus, etc. No? Però que la corrupció política ha d'esdevenir un problema, ha esdevingut un problema, ha de calar en la classe política i d'alguna manera s'ha de demanar un currículum formatiu que eviti aquesta corrupció, uns requisits d'alguna manera, una promesa contractual al jurar el càrrec que impliqui que amb una denúncia fonamentada hagis de deixar l'escó, etc. Això ho hem de mamar en aquest país com a cultura política. Altres països com França, això és així, a Anglaterra, aquí no ho tenim encara no ho tenim encara tan assumit. I el fet de que el Manel Bustos prorrogui un mes i vagi fent de més a més, precisament va en aquesta línia. Vull dir, jo estic imputat i tal, però jo continuo movent els fils
per
sota. La plaça
la tinc allà assegurada.
I al final qui mana? Sabadell, en Bustos, que ha posat a dit qui ell ha volgut, i de moment van prorrogant això més a més. És un exemple d'una anormalitat democràtica. És anormal aquest senyor, si és innocent, que es defensi, llavors no deixi el càrrec. Si el deixa per cobrir l'expedient i figurar, llavors l'ha de deixar. I el que no pot ser és lo dejo, però no lo dejo. És lo de serlo i parecerlo. I clar, els ciutadans ja estan farts de que lo parezcan i no lo sean. Quieren que lo sean, no? Per tant, volen que aquesta integritat desaparegui la corrupció política del Parlament.
Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Tenim moltes notícies sobre la taula. Amb quina et vols quedar? Perquè també volem fer un repàs al món, però ahir coneixem aquesta notícia de la privatització d'Aigües Ter Llobregat en mans de... que estaria en mans de la justícia ara.
Aquest és un problema jurídic molt maco, simplement perquè veiem que no tot també és culpa de Madrid. Perquè aquí és la Generalitat, on dos departaments, un ha impugnat l'altre i ha d'acabar als tribunals.
Que és dins de la Generalitat.
Són dos departaments de la pròpia Generalitat. Presidència, governació, etc. Per tant, vull dir, no tot és culpa dels de fora. O sigui, això acabarà resolent-se fora, però per culpa nostra, que no ho hem fet bé.
Del món, Hugo Chávez té una insuficiència respiratòria per una infecció pulmonar greu i també ha arrencat la campanya electoral a l'Equador amb Rafael Correa de favorit.
Bueno, el tema d'Hugo Chávez, hi ha molta rumorologia, jo no vull dir el que no em pertoca perquè ho desconec, però bueno, es comença a parlar de que si l'estat de salut és un altre, o inclús jo he vist blogs que si està mort i no s'atreveixen a dir-ho, una mica com al final d'un dictador que ningú sap com garantir-se el sofà i la manera de moment és fer semblar que tal. Jo com que això no ho sé, no ho puc dir, però clar, queden 6 dies perquè juri el càrrec i prengui possessió i el senyor no està al país. Per tant, probablement algun canvi polític important haurà d'haver a Venezuela, i això, la reflexió és que afecta a tota l'àrea, perquè Venezuela és el polo de pressió, podrem dir, més radical de Sud-amèrica, amb totes les altres democràcies de Sud-amèrica. No? Per tant, aquest és un fet molt important per la situació sociogeoestratègica mundial.
Una situació que afectarà, creus, a la campanya electoral a l'Equador?
Bueno, potser aquests es situen a l'altre pol, no? Però sí, evidentment, d'alguna manera hi haurà una repercussió. La qüestió és que en 5 dies això d'Hugo Chávez s'ha d'aclarir, perquè si no s'hauran de tornar a convocar eleccions, probablement.
Vinga, va, a poques hores, perquè arribin els reis, les majestats d'Orient. Ja has fet la carta, Eulogi?
Sí, ja l'he fet i m'he encarregat que el meu fill la faci també. I que
però tu l'has fet digitalment, com es fa ara, no, o tradicionalment
fet
a mà?
Com tota la vida, i la vaig tirar a la bústia ahir. I, bueno, i procurarem posar molt de menjar pel que els camells puguin arribar a les cases de tots els nens, perquè, clar, és el dia més maco de l'any.
Doncs, com ho diu l'Eulogi, demà arriba la nit de Reis en un any marcat per la crisi econòmica, David.
Sí, però malgrat això, el dia de Reis, moltes famílies veuran, sigui, com ses majestats han deixat un nombre important de paquets a casa seva. Els experts diuen, però, que aquests paquets només poden ser 3 o 4, i només d'aquests paquets, volien dir, només 3 o 4 poden ser joguines, perquè és una xifra que ofereix una orientació per evitar que el nen es perdi o tingui la sensació d'excés. A les botigues també han notat que les cartes de Reis, això sí, s'han adaptat als temps. Xavier Tenor, responsable de màrqueting d'un d'aquests punts de venda, explica que fa uns anys es donava la carta al nen o a la nena i es podien escriure el que volguessin, cartes llarguíssimes, perquè Reis eren mags. Ara, però, Espades troben fórmules per fer un assessorament al nen i fan la carta de forma conjunta. Pel que fa al tipus de joguina que demanen els nens, no varia essencialment. Les cuinetes, les nines o els futbolins continuen triomfant. El que sí que canvia és com la joguina s'adapta al que el nen veu a casa. Ara ja no es venen tants portàtils amb ratolí, perquè el que els petits volen són les tauletes. Sigui com sigui, és important fixar-se en l'edat que marca el fabricant perquè el nen pugui aprofitar bé les joguines que regalen.
Eulogi, no sé si els teus fills, si et passa, no? Però jo amb els meus nebots ja directament agafen el mòbil i fan així amb els dits, no? Aquests gestos ja de l'era digital.
I així moure les fotos.
I moure les fotos ja amb una facilitat que...
Sí, porten com un xip interior ells mateixos de fàbrica que els fa que tinguin una facilitat amb els mandos. Avui el meu pare em deia, és que mira, el meu fill m'ha canviat el brillo de la tele i no sé ni com ho ha fet. I ens ha costat, amb un pare i a mi, tornar a posar la tele com estava. I en canvi ell, amb 8 anys, ho ha fet tot, no? Llavors, sí, porten un xip a dins que clar, els que ja comencem a tenir una edat, ho veiem com una cosa de ciència-ficció. Però, bueno,
doncs
felicitem tots els nens perquè és la nit més maca
de l'any. Sí, cada matina els espera un dia molt llarg, segurament,
i una nit encara més
llarga.
Llarga, sí.
A tot això, el que fem ara, farem un breu repàs de la setmana en tuits amb el David.
La setmana en 10 tuits del David.
Doncs bé, repassem alguns tuits d'aquesta setmana. Comencem destacant el que ha fet el periodista Jaume Barberà, que diu que nosaltres no podem anar a la independència com els millors en retallades. Diu que o hi anem nens i endreçats o millor que ens quedem a casa. D'altra banda, l'enginyer en telecomunicacions, Rubén López, diu que li encanta que governen, que diu Rajoy, que la culpa de tot és de l'herència rebuda, i el dia següent el ministre de Guindos diu que la culpa i de tot plegat és, ja s'ho esperava. I finalment, l'economista Xavier Salem Martín, també catedràtic a Colòmbia, diu que l'acord dels Estats Units, el precipici fiscal no s'ha evitat, només s'ha ajornat 2 mesos i que, per tant, aquesta eufòria està del tot injustificada.
Bé.
Bueno, això ja s'ha demostrat a les borses avui, entre avui i ahir hi ha una diferència substancial, i bueno, perquè veiem que el pacte fiscal no només és a Catalunya, l'abisme fiscal entre dretes i esquerres també està als Estats Units.
Eulogi Brotó, que tinguis molt, molt bons Reis i moltes gràcies per compartir les notícies del dia amb el 2 de 8.
Si puc felicitar l'any a tots els oients, m'acomiado.
Doncs fins aquí el 2 de 8. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de sol, David Bueno, la redacció, i de qui us ha parlat també fins ara, en Mercè Raga, que passeu molt bona nit i millor l'endemà, demà, el dia de Reis. Que vagi bé.